Meteoscapades, amb el suport de l'Agència Catalana de Turisme. Meteoscapades.
Què tal? Bona tarda. Ens escapem i ho fem cap a la zona a cavall del Maresme, el Vallès Oriental, una zona d'una... bé, d'una congestió, podríem dir, i és així, humana de notables dimensions. Tota la franja costanera catalana i prelitoral té unes característiques relativament semblants. I aquí, en aquesta zona, a cavall del Maresme, i el Vallès Oriental, hi trobem un dels parcs naturals del país, que fa molt poquet, ha complert els 25 anys de vida, les Noses d'Argent. Per parlar-ne una miqueta i també per relacionar-ho amb una de les iniciatives que ara, en aquesta època a cavall de la primavera i al principi de l'estiu, doncs tenim l'Andreu Bosch, que és alcalde de Teià i és president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral. Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
I tenim a la Isabel Cabrera, que és directora del Parc Natural. Isabel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, un parc natural, començo per la Isabel. Un parc natural, Isabel, és allò que tota la vida ens han ensenyat, que vegetació, animalets, restriccions, aquí no es pot tocar res, etc. I bé, si jo fa molts anys que visc per allà a prop, doncs allò es conserva exactament igual i ja està, o un parc és una cosa viva i que bull en unió amb els habitants que l'envolten?
Home, un parc, el concepte de parc ha anat evolucionant al llarg dels anys. En parcs, o sigui, els parcs en l'actualitat és una qüestió d'equilibris entre la conservació, el desenvolupament econòmic i l'ús públic. Uh-huh. Clar, en el cas del parc de la Serralada Litoral, l'ús públic és molt intens, perquè clar, evidentment, al voltant hi ha molta població que s'acosta a gaudir d'aquest entorn natural. Aleshores, clar, va evolucionant. Evidentment, des de la creació d'un parc en el qual primer es defineix com un límit i després es va evolucionant en el que és la definició d'una normativa, també es va evolucionant en el coneixement que hi ha d'aquell territori en el sentit dels valors que cal conservar i com cal fer-ho. Es van desenvolupant plans estratègics en cadascuna de les parcel·les, tant en la de la conservació com el desenvolupament econòmic, com en el tema de l'ús públic, tenir un pla d'itineraris, un pla d'ús públic que, una mica on es defineixin quins han de ser els equipaments, si hi ha d'haver miradors, quins itineraris s'han de condicionar, com has de conduir a la gent perquè determinades zones estiguin més reservades, no?, a aquests aspectes de conservació.
Per tant, és un organisme viu i en constant evolució.
Sí, sí.
Des d'un ajuntament com el de Teià i sent president Andreu Bosch del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, com es veu?
Bé, aquest sempre ha estat un parc en què el món local hi ha participat molt directament des de la creació. Per tant, és una qüestió de corresponsabilitat. Tu mateix ara comentaves i recordaves als oients que estem parlant d'un parc a cavall del Maresme i del Vallès Oriental. En concret, són 15 municipis que conformen el Consorci del Parc, 9 del Maresme i 6 del Vallès Oriental. I, per tant, com a ajuntaments, tots 15, de la mà de la xarxa d'espais naturals de la Diputació de Barcelona, també del Govern de la Generalitat i dels dos Consells Comarcals, hi ha una corresponsabilitat compartida. I des del món local és el nostre... mai no ens ho hem plantejat com el nostre bocí de part de la sala litoral, sinó que hi ha una corresponsabilitat compartida. Sabem que és un espai d'interès natural, que el tenim a tocar, que en podem gaudir, però alhora tenim una responsabilitat per la seva conservació, per regular-ne l'ús públic, per regular-ne l'accés motoritzat. Bé, el capdavall és un espai que ens caracteritza.
I que no deixa de ser fràgil, o una mica fràgil, tenint en compte aquesta pressió, evidentment, clar, ara, humana, urbanística...
Ara tots dos parlàveu d'aquest equilibri, i això, l'equilibri, doncs sempre és complex. Som l'ens com a consorci, som l'ens gestor, i hem de fer que aquest equilibri entre la presència humana, entre l'objectiu de conservació d'un entorn natural que té tres ecosistemes, que després, si voleu, en parlarem, doncs molt, molt variats, amb molt poques hectàrees d'espai d'interès natural, doncs tot això ho hem de poder harmonitzar, i aquest és el repte.
Un parc sempre... Bé, fa 25 anys que existeix. Per algunes persones 25 anys pot ser no res, per a d'altres persones, com els que segurament estem aquí a la taula ara conversant, doncs és mitja vida, o a prop de mitja vida, no ho sé, perquè no conec les vostres edats exactament, jo sí la meva, i per tant és mitja vida. I a partir d'aquí... 25 anys suposa molts reptes, segurament, suposa segurament noves il·lusions, fer valoració doncs d'aquests anys, etc, etc. I l'organització, i tinc damunt de la taula aquest segon maridatge dels sentits, i l'organització d'actes dels 15 municipis que conformen el parc, suposo que ha de ser constant, perquè aquest lligam Isabel, amb la població sigui continuat.
El Parc de la Serralada Litoral, la gestió és en consorci. Això vol dir que tant la Diputació de Barcelona com els 15 municipis que en formen part, Consell Comarcal i Generalitat, clar, tenen una implicació molt directa en la gestió i una vinculació molt directa amb la població. Això vol dir que, clar, que hem de treballar molt coordinats amb els municipis, de forma que parlem que les accions que fem vagin en el mateix sentit. És a dir, el municipi té moltes més competències, però una part gran dels territoris d'aquests municipis és la del parc, i per tant és un feedback continu, i també escoltar molt el que els veïns d'aquests municipis ens poden aportar en relació a aquesta gestió que estem fent, i també com cobrim les problemàtiques que ens poden expressar, doncs això, la gent d'aquests territoris. Però bueno, és una mica a nivell de les agendes culturals, també s'intenta que les activitats del parc tinguin lligam amb activitats dels municipis, hem de treballar...
I que hi hagi aquesta malla, podríem dir.
Caminades, sí. Pedalar, és a dir, som 15 municipis, per tant, caminades organitzades, pedalades organitzades, activitats culturals enmig del parc de la Serralada Litoral.
Aquest maridatge dels sentits que s'ha celebrat al final de la primavera, pràcticament, encara que aquest any la primavera ha estat boja, etc, però ja és això. Que si plantes aromàtiques, que si endinsar-se en el parc per unes activitats, etc, etc, i fer-ho d'una manera segurament diferent i atractiva.
Aquesta precisament és una de les activitats que caracteritza aquest atractiu que comentàvem. El maridatge dels sentits que organitzem des de Teià, des de l'Ajuntament de Teià, és harmonitzar tres conceptes: harmonitzar el concepte de flor en sentit ampli de paraula, no únicament perquè tenim molts vivers de planta i flor ornamental, planta ornamental i flor, volia dir, sinó perquè també som dins del parc i tenim doncs una flora que ens caracteritza i un entorn que ens caracteritza, i harmonitzar-ho amb el perfum i harmonitzar-ho amb la gastronomia. Doncs bé, dins del segon maridatge dels sentits vam organitzar durant 3 dies una captura del paisatge amb l'Ernesto Collado, en què els qui participaven feien un itinerari pel parc de la Sala Litoral des de Teià fins a Sant Mateu, fins a l'ermita de Sant Mateu, recollint flors d'aquesta primavera que hem tingut tan esponerosa, i aquestes flors s'identificaven, es recollien i es destilaven per després a dalt obtenir-ne un hidrolat que la gent, doncs, que hi participava això ho podien endur. Mm-hmm. Per tant, és una altra manera de gaudir de l'entorn, identificar les flors i després veure com d'allà en pot sortir una essència, en pot sortir un hidrolat i endur-s'ho a casa i recordar-ho. Mm-hmm.
Isabel, per anar acabant, arriba l'estiu i és una època més aspra, segurament l'època de joia, d'esplendor. Ho dic perquè jo he viscut molts anys al costat del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'UBAC, i segurament tardor i primavera són molt, molt, molt agradables, no?, per gaudir-ho, no?, la llum, etc., i una temperatura més dolça. L'estiu potser, tan a prop del mar, condiciona els visitants, i l'hivern, doncs, potser fa més mandra, el dia és més curt. Com es veu l'estiu?
A veure, a l'estiu, com sempre, hem d'estar preparats tots, i, bueno, i entre tots hem de fer possible que aquelles situacions de probabilitat que s'iniciï un incendi, entre tots hem de fer que no es produeixin. Clar, des del parc podem posar, bueno, podem fer vigilància, podem informar, però clar, evidentment, al final també la gent ha d'entendre que hi ha determinades coses que ha d'evitar de fer. Clar. Ha d'evitar de fer foc, ha d'evitar fer cremes, ha d'evitar fer barbacoes, ha d'evitar...
Malgrat tot, sí. Se'n fan.
Sí, se'n fan.
Malgrat tot.
Se'n fan. Cada vegada...
No aquí, sí. Suposo que tot arreu. Sí. És a dir, que per desgràcia sempre hi ha algú que dona la nota, com amb tot.
Bueno,
no?
Perquè jo suposo que l'espècie humana sempre pensa que controla totes les variables.
Que controla tot, clar.
I aleshores...
Com allò amb el cotxe, no? A mi no em passarà.
I és allò de, bueno, no, jo ja sé el que... Uh-huh. I aleshores, clar, per desgràcia, pues, els incendis que es van produir
l'any passat,
oi? Pues, sí. Venen de... situacions, negligències, fer servir determinada maquinària que en un moment donat et pot generar una espurna i et pot originar un incendi. Uh-huh. Jo que sé, fa 15 dies uns nanos pues els vam enganxar que estaven fent foc perquè s'havien deixat, i dius, bueno, això cada vegada hem de ser més conscients que això, el tema dels incendis, és una responsabilitat de tots, i que evidentment el parc posa els mitjans, té efectius extraordinaris de cara a l'estiu, però tot i
sempre
això,
vigilants,
ja aprofitant,
clar,
demanem això, que tothom sigui molt conscient que hem d'intentar que aquest espai natural ens duri molts anys com està.
Andreu, 15 segons. 25 anys, algun desig pels que vindran?
Bé, el desig és que continuem amb aquesta tasca de corresponsabilitat compartida amb tots els municipis que conformem l'espai d'interès natural del Parc de la Sala Litoral, i segur que entre tots farem que aquest parc sigui un parc característic, un parc específic molt ric des d'un punt de vista de la seva biodiversitat, i sobretot que la gent n'estigui convençuda.
Perfecte. Andreu Bosch, alcalde de Teià i president del Consorci del Parc de la Serralada Litoral, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I Isabel Cabrera, directora d'aquest espai, d'aquest parc natural. Bona tarda.
Bona tarda.
Què tal? Bona tarda, ple estiu, espai de material. Carles Villegas, com estem?
Doncs molt bé, bona tarda.
Malgrat que fa calor, això no vol dir que no haguem d'anar, evidentment, preparats, i malgrat que potser no necessitem, en molts casos, roba d'abric, sí que convé anar protegits, protegir la nostra pell.
Sí, sí, sempre. És molt important per les cremades i... Ei. Inclús vas més fresquet a l'hora de fer esport.
tu creus que més protegit vas més fresquet? És a dir, amb més roba al damunt o roba tècnica, m'imagino, clar.
Si la roba tècnica és bona, sí, la sensació és millor. Però bé, això...
Però clar, vols dir que si és un plàstic qualsevol...
Sí, hi ha molta, molta, molta roba.
Escolta'm, m'imagino que això deu ser com els motoristes, és a dir, els mediterranis tendim a anar amb motocicleta o tendim a anar, doncs, amb bicicleta, etcètera, etcètera, l'estiu sense protecció corporal, em refereixo al casc. Per sort ja és una cosa molt, molt habitual, per no dir imprescindible, en el món, sobretot dels motoristes, però, clar, hi pot haver caigudes, la radiació solar per descomptat, però després també barranquisme o segons quins trànsits per la muntanya.
Sí, clar, cada esport té una equipació diferent, eh? Una cosa és anar a córrer, l'altra és anar en bicicleta, en diferents tipus de teixits més amples, més ajustats, o, per exemple, esports, doncs, que requereix, com has dit, el barranquisme, doncs tratges de neoprè, tratges amb materials especials. Hi ha distints factors que contribueixen, però, per exemple, el barranquisme, un dels factors més importants és que amb el tratge, primer de tot, no passes fred, i segon que flotes. La flotabilitat és molt important, em depèn quines...
De tota manera, quan fas barranquisme, ja passes prous trams, que no hi ha aigua, etcètera, etcètera, el tratge de neoprè continua sent recomanable.
Sí, fa molta calor, però és recomanable. El que sí que és recomanable és que si tu fas esport sense roba o menys roba, que protegeix les parts més
delicades,
més delicades pel sol. Uh-huh. També tenint en compte que hi ha moments que sues molt i els teixits de roba t'ajuden a transpirar.
Per tant, que després el refredament no sigui brusc.
Que no sigui brusc o que evacuï la suor cap a totes les parts dels teixits i tu tinguis sensació més de sequedat.
Entesos, és a dir, no tan sols és protegir, sinó també la sensació de confort.
Sí, senyor.
Perfecte, queda clar.
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda i bona calor.
El concurs.
El parc de la Serralada Litoral s'estén només pel Maresme o també pel Vallès Oriental? Premi un llibre que se'n diu Catalunya, 50 excursions als seus rius, de César Passades, gentilesa de Cusatània Edicions. De la setmana passada, la pregunta que ja té guanyador, ja té resposta i guanyador, i és de Santa Coloma de Farners. Deia, la casa de Cal Vidal és del segle XV o del segle XVIII? La resposta, del segle XVIII. Premi Llapis de Memòria de Catalunya Ràdio i el guanyador, Agustí Fernández, com dèiem, de Santa Coloma de Farners.